Bona tarda, són les 6, us parla Joan Martín. Els Minyons de Terrassa fan 40 anys i per celebrar-ho han organitzat un seguit d'actes aquesta temporada que té com un moment més significatiu una diada especial just el mateix dia que van néixer. Ens informen des de Canal Terrassa. Bona tarda.
Bona tarda. El 14 de juliol del 1979 els Minyons de Terrassa es presentaven oficialment a la ciutat amb una actuació a la plaça Vella. El 14 de juliol d'aquest 2019 els Malva celebraran al mateix lloc el 40è aniversari d'aquella fita amb una diada especial. Comptarà amb l'actuació dels padrins dels Minyons, els Bordegassos de Vilanova i els Castellers de Barcelona. A banda, hi haurà també un acte institucional a la Casa Alegre i una exposició que servirà d'homenatge als fundadors i impulsors de la colla. Els Minyons volen que aquestes activitats siguin, a més, un reconeixement a l'aportació que ha fet la colla Malva al fet casteller. Jesús Rodríguez és el president dels Minyons de Terrassa.
Era gent que, amb molta il·lusió, un jovent que tenia més, possiblement més il·lusió que coneixement casteller i que pocs podien imaginar ells que aquella colla que estaven muntant arribaria a canviar el fet casteller, arribaria a marcar, a ser la colla que marcava els límits i els trencava.
En l'apartat estrictament tècnic, els Minyons volen que el 40è aniversari sigui una motivació per millorar els castells aquesta temporada, després que s'hagin quedat fora de la diada de Sant Fèlix d'aquest any.
Més temes d'aquesta mateixa tarda. Grífols destinarà 1.400 milions d'euros a inversions fins al 2022. El 60% d'aquesta partida s'utilitzarà per finançar noves plantes, mentre que el 40% restant serà per fer manteniment. Ho han explicat els responsables de la multinacional farmacèutica en una trobada amb mitjans posterior a la Junta General d'Accionistes que s'ha celebrat aquest divendres a Sant Cugat del Vallès. En aquesta línia han detallat que emplearan 10 milions d'euros per construir una nova fàbrica de diagnòstics a la parcel·la que la companyia va comprar a Lliçà de Vall. Per altra banda, han manifestat la seva voluntat de consolidar la seva presència al mercat xinès i han anunciat que estan treballant amb el seu soci en aquest país, Shanghai RAAS, per construir una nova fàbrica d'acord amb els estàndards de qualitat de Grífols. I acabem parlant d'esports perquè els Mossos d'Esquadra han activat aquest divendres un dispositiu de mobilitat i de seguretat per garantir el desplaçament massiu d'aficionats del Barça des de Catalunya cap a Sevilla per veure dissabte a la nit la final de la Copa del Rei de Futbol entre els Blaugranes i el València. Aquest dispositiu, que durarà tot el cap de setmana, es desplegarà principalment a les estacions de tren i als aeroports i en aquests llocs de concentració d'aficionats per tal de garantir la seguretat d'aquests aficionats i evitar les incidències. El dispositiu té com a objectius garantir la seguretat del primer equip del Barça, tant a la sortida com l'arribada de Barcelona, una mobilitat ordenada i segura dels aficionats, tant al desplaçament cap a Sevilla en avió i també en tren com en el seu retorn. I a l'Espanyol, Willey, operat, el jugador xinès de l'Espanyol, s'ha ido al quiròfan per solucionar els problemes de l'espatlla i també, en aquest cas, podem parlar de futbol sala, primer assalt de les semifinals. El Barça rep avui al Palma a partir d'un quart deu del vespre en el primer partit d'una eliminatòria de semis al millor dels tres partits.
Notícies en xarxa.
Amb Josep Maria Cano.
I en aquesta darrera hora de programa d'aquesta setmana i tot just abans que arribi les eleccions municipals, vull d'alguna manera referenciar i posar en valor la feina que hem fet tota la gent, els companys que treballem a les ràdios municipals i que durant aquests 15 dies i durant aquest proper cap de setmana estarem al peu del canó fent-vos arribar les propostes dels representants polítics de cara a les properes eleccions. Per nosaltres és un repte, sempre, és una feina apassionant, és la nostra feina, ens agrada, però també és cert que en aquestes setmanes es torna una feina dura, complicada, on tothom té molts interessos i on sovint el més fàcil és anar a apretar aquell que tens més a prop. És la nostra obligació i d'altra banda no podem fer una altra cosa, però també és cert que està bé que es reconegui la feina. No en forma d'agraïment, senzillament en forma de comprensió o fins i tot de fidelitat. Quan hagin passat aquestes eleccions i passats uns mesos, qui sap si un o dos anys, doncs qualsevol dia algú té que posar la ràdio o algú té que oferir alguna informació o els hi demanem o us demanem alguna entrevista. No cal que vingui ningú a agrair-nos res, només cal que se'ns valori la feina en la justa mesura i que no, i que se'ns tingui presents quan arribi el moment de voler dirigir-se a tothom. I ho dic perquè és molt habitual que per fotre castanya tothom tira mà de la ràdio local, però quan es tracta de fer arribar una informació o de prioritzar una entrevista, doncs tot sovint, no vull generalitzar, perquè evidentment no es pot generalitzar, però tot sovint sempre hi ha algú que prefereix anar-se'n a mitjans generalistes, aquests que tenen tant de nom, abans de fer-ho a través de la ràdio local. I això és profundament injust i a més, profundament mesquí. Per tant, en aquest sentit, ja que som a la recta final i ja que estem tots molt cansats, perquè venim de molts mesos de molta feina, amb un context molt dur i complicat, on tothom estira molt i apreta potser més del que hauria d'apretar, en lloc de mirar-se què realment ha fet bé o què ha fet malament, vull agrair i posar en valor la feina de tots els companys, de totes les ràdios locals, de totes les emissores, que sé que no només avui, sinó també demà i diumenge, faran un nou esforç sobrehumà de les poques forces que li queden per seguir fent-vos arribar la informació de proximitat del vostre municipi i del vostre ajuntament. Un cop dit això, ens posem a treballar aquesta tercera hora de programa i a partir d'aquí ja no pararem fins la matinada de dilluns.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui al preu del peix acabem la setmana anant cap a l'Alt Empordà per saber, doncs, bueno, quines dades tenen de la pesca aquests passats dies. Cristina Cantal.
Doncs sí, mira, posarem el focus al municipi de l'Escala avui, on hem de dir que han pogut sortir a feinejar totes les embarcacions d'encerclament, doncs, que van a la captura del peix blau, tot i que hem de dir que no ha estat el millor dia de pesca d'aquesta setmana. Vaja. La Roser Güell, patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala, ens detalla quantes caixes de sardina han arribat avui a la llotja.
Una barca 230, l'altra 60, i després n'hi ha hagut una de 70 i l'altra no t'ho sabria dir, però també poqueta cosa. N'hi ha hagut menys, a mi. Però m'han dit que era perquè hi havia molta corrent.
Clar, el mar sempre juga a la seva manera, eh? Com hem anat seguint, doncs, últimament, els pescadors escalencs estan més focalitzats ara en la captura de sardines, ja que l'anxova, doncs, de moment costa agafar-se i també quan arriba a subhasta, com ja ens han dit altres vegades, es sol vendre a un preu inferior, doncs, al que hauria de ser. La patrona major de la confraria de pescadors de l'Escala ens detalla ara a quin preu ha anat avui la caixa de sardina i també com ha anat la pesca al llarg d'aquesta setmana.
El preu avui de 14 a 17. Ahir varen vendre 27 i a 30 euros, la caixa de 27 a 30, molt bé. I el resto de la setmana, pues, divendres passat, molt bé, i el resto, pues, mig. Vull dir, estem contents. Una bona setmana.
Doncs bé, a més dels preus que han fet, doncs, que la confraria hagi tingut, com deia ara la Roser, una bona setmana, també estan contents per la talla d'aquesta espècie, que sembla que aquesta primavera ha ajudat a que creixi una mica més que l'any passat. I bé, doncs esperem que el temps els acompanyi també la setmana que ve aquí als pescadors de l'Empordà, bé, i de tot Catalunya, que tots tinguin una bona pesca. Home, que la posin aquest cap de setmana. Clar. I bona pesca la setmana que ve.
Que el temps acompanyi, que puguin feinejar, que portin bon peix, bueno, el peix que porten sempre és bo, i que puguin viure amb òptimes condicions i sobretot amb prous captures i de qualitat, de mida, de talla, és molt, molt, molt important. Gràcies.
Exacte.
Cristina, que vagi bé, fins ara.
Fins ara.
A reveure.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix. Navega amb el Far.
Pues ha sido una denuncia de una formación política que ha detectado que salía de España un contenedor cargado de plástico con destino a Malasia. Parece que el gobierno español vendió este plástico al país malasio para que, bueno, ellos lo gestionaran. Cuando hablo de plástico, estoy hablando de lo que tiramos nosotros en el contenedor, en la basura de casa. Es decir, lo que llevamos en la bolsa al iglú de delante de casa, el amarillo, el de envases, y a partir de aquí, contenedor lleno y para Malasia. Parece que detrás de esta, bueno, de este hecho, hay todo un comercio de plástico que se intenta repartir fuera de nuestras fronteras en vez de recogerlo y reciclarlo para reutilizarlo. Nos ha llamado mucho la atención y por eso hemos llamado a Alba García, que es responsable de plásticos de Greenpeace, para que nos ayudara a entenderlo, si es que es explicable. Alba, buenas tardes, bienvenida.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Buenas tardes. Mi primera reacción ha sido la de sorpresa y sobre todo la pregunta es ¿por qué estamos enviando plástico a Malasia en vez de reciclarlo en plantas de reciclaje de plástico de nuestro país?
Pues la verdad que aquí entran en juego dos factores principalmente. El primero es que el sistema de reciclaje que tenemos aquí y también en otros muchos países pues no es capaz de absorber todo el plástico que consumimos y tiene muchas limitaciones. Es decir, el sistema ha tocado techo desde hace tiempo ya y necesita arreglarse, pero sobre todo, y ese es el segundo punto, necesitamos reducir la cantidad de plástico que consumimos, porque, es decir, consumimos una cantidad tan brutal que es imposible que el sistema lo absorba. Por ejemplo, para que hagáis una idea, cada día en España se ponen en circulación y consumimos 50 millones de envases. Esto incluye botellas, bricks y latas, por ejemplo. Y al final solo 20 de esos millones se vuelven a recoger, pero los otros 30 pues no se gestionan. Entonces, esto es solo un ejemplo de un tipo de envase y al final el sistema no es capaz de dar salida o de dar salida en España a todo eso.
¿Y en Malasia sí?
En Malasia pues seguramente tampoco, la verdad, porque al final exportamos basura no solo a países subdesarrollados cuyo sistema de gestión de residuos es pues inferior que el nuestro, sino también a otros que al final, como por ejemplo Italia y Alemania, al final lo revalorizan. Esto significa incinerarlo para conseguir energía con toda la contaminación que eso conlleva. Aquí en realidad lo que debería ocurrir es que reduzcamos todos los residuos que generamos hasta tal punto que al final lo que quede sea lo mínimo y por supuesto 100% reciclable y asegurarnos que podamos darle una utilidad aquí en España.
A mí lo que me llama la atención y sinceramente me empieza a indignar bastante es que después de todo tenemos los ciudadanos separando, poniendo en contenedores diferentes, llenando la casa de bolsas, bolsitas, cubos y cubitos, al final coja a alguien, lo meta en un contenedor y lo envíe, con perdón, pero es que esto es así, la mierda a otra parte.
Pues sí, eso ocurre con muchísimos residuos, la verdad, que por desgracia, aunque nos esforcemos muchísimo, y mira que se esfuerzan muchas empresas con las que hablamos y a las que les pedimos que eliminen sus plásticos para ayudarnos a reducir nuestros residuos, ¿no? Porque muchas veces no tenemos otra opción, se empeñan en decir que hay que educar a la ciudadanía, pero mira que nosotros nos esforzamos también por reciclar y al final pasa esto, ¿no? Entonces, la verdad que sí que debería pues arreglarse muchas cosas del sistema de gestión de residuos que no es capaz de reciclar pues gran parte de los residuos que generamos y por supuesto que se regule esto. Es decir, por eso también el gobierno noruego ha introducido la medida en el convenio de Basilea para que se regule toda la exportación de residuos alrededor del mundo.
Pero fíjate si es poco lógico el sistema, que para llevar estos residuos a otro sitio y que no contaminen tanto, contaminamos más, porque claro, el viaje lo hacen pues en barcos o en aviones, que al final acaban quemando pues o un fuel oil o un queroseno que acaba contaminando el aire. Es decir, para no contaminar, contaminamos el doble.
Bueno, y también me gustaría puntualizar que no sé si el motivo es no contaminar, es decir, se están mandando a otro sitio porque nosotros no somos capaces de gestionarlo, claro. Pero en ese sitio no es que vayan a gestionarse mejor que aquí. Es decir, en Malasia, por ejemplo, las instalaciones para reciclar o para gestionar residuos no tienen por qué ser mejores que las de aquí. De hecho, tienen un gran problema de vertidos y luego, además, a mí también me indigna mucho que se culpe al sudeste asiático de la contaminación por plásticos cuando la basura que tienen allí no es solo la suya, sino de otros países alrededor del mundo como España, Estados Unidos, Alemania, etcétera.
Es decir, sudeste asiático es el basurero del planeta, para entendernos. Lo que no sabemos gestionar en los países del primer mundo, en los países occidentales, lo enviamos para allá.
Un poco así. Lo que pasa que también ha tenido que ver la prohibición de China de dejar de recibir nuestra basura plástica y la de otros muchos países, y eso ha hecho que lo que antes recibía China, que era una gran mayoría de esos residuos, ahora se distribuya por otras zonas, y esas zonas pues en muchos casos ha llegado a ser el sudeste asiático. Pues recordemos que desde España también enviamos residuos a Italia y Alemania para que se revaloricen, y a otros países que no son el sudeste asiático. Pero como al final se responsabiliza a estos países de ser los que más contribuyen a que esos plásticos lleguen al océano,
claro,
pues por lo menos puntualizar que no es solo su basura, sino que también es la nuestra y la de muchos otros países.
Oye, y finalmente, lo que hay que hacer aquí es reciclar ideas, ¿no? Es decir, reciclar opiniones y actitudes. Yo y lo comentábamos antes, cada vez son más los ciudadanos que dicen, muy bien, ya hacemos nuestro trabajo. Ahora que los gobiernos hagan el suyo y presionen a las industrias para que no nos llenen de plástico la basura de casa. Porque es que al final, por mucho que reciclemos, el problema no está en reciclar, el problema está en no fabricar, en no originar, en no consumir. Y esto es... ahora mismo es muy difícil, muy difícil.
No podría estar más de acuerdo con tus palabras. Nosotros ya sabemos que el problema de raíz es esa producción masiva de plástico, y están detrás pues todas las empresas, supermercados, marcas que lo permiten. Luego nosotros vamos a comprar al supermercado porque la mayoría de las personas compran en grandes superficies, y qué posibilidades tenemos de comprar sin plástico desechable, de comprar con alternativas reutilizables o no generar residuos, pues prácticamente nula. Por eso nosotros intentamos trabajar con supermercados y también con el gobierno para que, bueno, ahora cuando entre, pues tenga posibilidad de implementar la directiva de plásticos de la forma más ambiciosa posible. Es decir, el grupo que ha denunciado esta práctica, que tiene posibilidad de llegar al gobierno, esperamos que no se quede solo en una queja, sino que luego de verdad hagan algo por implementar esta directiva y se reduzcan los plásticos que consumimos diariamente.
Alba, sorprendente lo que hemos conocido hoy. Muchísimas gracias por habernoslo explicado, y seguiremos luchando contra los plásticos y dando apoyo a Greenpeace, evidentemente. Que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós. Un abrazo. Hasta luego. Doncs aquesta és la realitat dels plàstics, ens explicava l'Alba García. Al final, el país, el sud-est asiàtic, Malàsia, entre altres, acaba sent el contenidor de la brossa d'Occident, i allà és on enviem els plàstics que nosaltres no sabem gestionar, en lloc de demanar a les empreses que no ens en generin tant i, per tant, puguem gestionar els que consumim. De bojos, absolutament de bojos.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
La millor manera de conèixer món i la millor manera d'enriquir-nos, evidentment, és viatjant i fent turisme. I d'això se n'encarrega avui de proposar-nos en Daniel Rodríguez. Daniel.
Josep Maria, tu estàs ben equipat de botes, pantalons per fer muntanya... Tot això ho tens ben
sí,
equipat o no?
D'això sí, d'això una altra cosa no, però d'això anem bé, no anem malament.
Perfecte. Per tant, ets un bon senderista?
Bueno, estic ben equipat. Soc dels que perfecte. Va sovint a comprar.
Bueno, t'ho dic perquè
anem... gimnàs.
Exacte. Anem a presentar una ruta de senderisme anomenada Camí de Mestral, un nou producte turístic dels municipis de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, per tant, des del litoral cap a l'interior, però amb una serralada litoral envejable. Una ruta de senderisme no apta pels qui ara comencin a fer muntanya, però sí per a aquells que tinguin aquesta afició, amb unes vistes estupendes. I ho farem amb la Izaskun Zendegi, que és coordinadora de la Mancomunitat Mídit, aquesta mancomunitat que agrupa aquestes tres poblacions del Baix Camp i també de la Ribera d'Ebre, que formen part d'aquest nou producte, Camí de Mestral.
Doncs te saludem, Izaskun. Bona tarda i benvinguda.
Bona tarda.
Sempre ens trobem que les rutes més espectaculars són aquelles que passen a prop del mar, Brutal el tema.
Sí, la veritat és que, bueno, podem disfrutar el nostre territori d'un paisatge que té mar i muntanya, i una mica el que volem potenciar i dinamitzar és aquesta particularitat.
I Izaskun, si et sembla, abans de parlar del Camí de Mestral, parlem de Terres de Mestral, per explicar una mica i situar a la nostra audiència quina és aquesta unió entre aquestes tres poblacions, Vandellòs-Hospitalet, Tivissa i Pratdip.
Terres de Mestral és la marca turística amb la qual promocionem el territori. El territori és una mancomunitat que es va formar l'any 95 per dinamitzar el territori i desenvolupar-lo i diversificar la seva activitat econòmica. I un dels eixos és el turisme. I dins del turisme, treballant amb el sector privat i amb el sector públic, es va acordar fer una marca turística per a promocionar-lo. I d'aquí va sorgir el nom de Terres de Mestral i tot el que hem estat treballant de forma conjunta.
I el nou producte és aquest Camí de Mestral, que es tracta d'una ruta de senderisme que està pensada per fer per etapes, que no és... Avui comencem a Pratdip i arribem a Vandellòs, o comencem a Vandellòs i arribem a Pratdip, sinó que està pensat doncs, per fer-ho amb una petita estada al territori, per tant, aposta pel turisme senderista i d'allotjament, també entenc.
Sí, sí, l'objectiu de Camí de Mestral és... oferir un producte en el qual les persones que ens visitin doncs, es puguin quedar al territori fins a 4 dies, està pensada en fer-la en 4 dies, si vol ser sencera, i que sigui de forma circular per tot el territori, és a dir, sortint de l'Hospitalet de l'Infant, que és la costa, anant cap a Pratdip, Tivissa, Vandellòs i tornar a l'Hospitalet. Aquesta ruta el que vol aprofitar és tota la xarxa de senders que existeixen, que són senders antics senders de pas, i també tota la bellesa del paisatge que tenim dins de l'espai natural de la Serra Llaveria i de les muntanyes de Tivissa-Vandellòs.
Quan les rutes són circulars normalment, i van per dies, van per etapes, el que es fa pel mig és buscar o posar càmpings o albergs o zones o refugis de muntanya.
Per poder,
quin és el cas?
Sí. En aquest cas comptem amb moltíssima diversitat, perquè podem fer-ho amb càmpings, ho podem fer amb hotels, ho podem fer amb cases rurals, ho podem fer amb albergs, fins i tot amb algun refugi. És a dir, es pot triar una mica també quin tipus d'allotjament volem i també doncs, tenir l'opció de disfrutar-los tots.
Expliqueu una mica, perquè tenim aquesta ruta, és una ruta completa, però que es pot fer per parts, que es pot fer partint el recorregut, fer-lo tot, per tant, doncs, seguir aquest recorregut amb allotjaments i per tant, fer tota la travessia, fins i tot només arribar a un punt, allotjar-se i punt. És a dir, em poso al mig de la muntanya una casa rural o fins i tot doncs, agafar i regalar aquesta experiència comprant una mica d'informació, no? Com fer aquest Camí de Mestral.
Sí, el Camí de Mestral té diferents opcions. La completa, que seria fer-la en 4 dies, però també es pot fer en 2 caps de setmana, es pot fer només un tram i anar d'un de les poblacions a una altra i quedar-se en aquella població i disfrutar de tot el seu voltant. Es pot adaptar a totes les necessitats de la persona que la vulgui fer, no hi ha cap inconvenient. Inclou l'allotjament, inclou els trasllats dels equipatges, inclou els pícnics per fer durant el trajecte de sender i la possibilitat també de fer-la per lliure.
Per tant, doncs, i és un paquet complet, no és només una ruta, sinó que realment doncs, ofereix un producte turístic tancat. Apuntàvem que és una ruta de muntanya i per tant això entenc que, o per la dificultat que té, ara ens ho expliques... no està apta per a tots els públics d'entrada, Hem d'estar una miqueta en forma i haver fet una mica de senderisme abans. No és un camí planer.
Sí. No són camins plans. Estem parlant que gran part del recorregut es fa entre les muntanyes de Tivissa-Vandellòs i l'espai natural de la Serra Llaveria, que són muntanya, i que, per tant, les persones que la vulguin fer han d'estar avesades a fer senderisme. No és una ruta per a principiants.
La ruta està senyalitzada com les rutes de senderisme, és a dir, resseguint les senyals que puguin haver amb un GR o heu senyalitzat amb criteri propi?
No ho hem senyalitzat amb criteri propi, sinó que el que fem és aprofitar totes les senyalitzacions que ja existeixen de la xarxa de senders dels 3 municipis, que ja passen gran part per GRs i IPRs, i també per senders que són dels propis municipis que s'han senyalitzat. Aprofitem una mica ja la senyalització existent per poder fer tota la ruta. De fet, la ruta es pot fer de forma lliure, però també es pot fer guiada.
Correcte.
Amb una guia experta en el territori.
I a partir d'aquí hi ha els planells, tot el que és la cartografia. No sé si a través també d'algun tipus d'aplicació es pot fer el seguiment d'aquesta ruta.
A la pàgina web de Terres de Mestral ja tenim una pàgina específica de Camí de Mestral on hi ha els tracks.
Sí?
I que es poden consultar, i llavors el que sí que està previst que si es vol fer per lliure, doncs la persona que ho vulgui fer, doncs enviar la sol·licitud i se li fa un welcome pack amb els tracks i tot el guiatge complet.
Com aneu de cobertura pel recorregut? Ho heu mirat, això?
De cobertura?
De telefonia mòbil.
Bueno, això ja és més complicat. Hi ha punts en els que la cobertura no és la més adequada, però la gran majoria sí que en té.
No, t'ho preguntava precisament per això, perquè molta gent el que fa és...
Descarregar-s'ho, doncs, sí.
Clar, confia en el telèfon i el... Bueno, i quan ho fan, doncs allò, no? Ja el, no et diré el disgust, però sí, ostres.
Sí. No, el que recomano és tenir les dues versions, la de paper i la del telèfon, per si de cas. Perquè ja sabem que el tema cobertura a vegades és falla.
És complicat. Escolta'm, tot això serveix d'alguna manera per promocionar... Ho heu posat en marxa ara una mica, eh?
Ho vam presentar el 30 d'abril, es va fer la presentació de la ruta de forma pública. Ho portem treballant des de fa molt temps, però sí que hem començat ara a fer la promoció al públic, en general. Sí que s'ha anat també a fires especialitzades de senderisme, tant com a Londres, a Utrecht, a Lyon i a Düsseldorf, per presentar-la a possibles turoperadors que estiguin interessats en aquest tipus de producte i per obrir també una mica el segment de població al que volem arribar.
Correcte. Doncs escolta'm, la seguirem, coneixerem, visitarem aquestes rutes i evidentment ens mourem per aquesta zona, el Vandellòs Hospitalet de l'Infant, Tivissa i Pratdip, camí de Mestral i també Terres de Mestral.
Sí, quan vulgueu, esteu convidats i encantats de rebre-us.
Doncs és un plaer haver-te conegut, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
A reveure, Izaskun Tendegui, que és qui ens ha acompanyat.
El Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Volem decidir.
2.
Canviem de sistema.
3.
L'habitatge és un dret.
4.
I la sanitat també.
5.
Dones lliures i valentes.
6.
I treball de qualitat.
7.
Ens volem de tots colors.
8.
Preservem el nostre entorn.
La responsabilitat ambiental i social és necessària.
Actuem localment, pensant globalment i amb un fort compromís amb la llibertat del nostre país.
No ens fa por el futur. Som aquí per millorar-lo junts, perquè som gent com tu, gent de L'Escala.
Fem L'Escala, eix vertebrador de l'Alt i el Baix Empordà. Fem L'Escala, passeig marítim i centre comercial dels pobles propers. Fem L'Escala de la natura, la pesca i els animals. Fem L'Escala on viure i treballar millor.
Fem L'Escala escoltant les veïnes i veïns. Fem L'Escala de la gent gran, dels joves, dels treballadors, dels pensionistes, dels de tota la vida i dels que acaben d'arribar. Fem L'Escala de les persones.
Fem L'Escala viva, dinàmica i projectada al món. Fem les equitats de la cultura i del patrimoni. Fem L'Escala autèntica, orgullosa dels seus orígens i de la seva gent.
Fem L'Escala de punta a punta, des de cada barri, des de cada racó, des de cada centímetre. Fem L'Escala referent en turisme i comerç. Fem L'Escala marca de qualitat. Marca L'Escala.
Fem L'Escala feminista, sostenible, participativa i transparent. Fem L'Escala accessible, democràtica, pròspera i republicana. Fem L'Escala del futur. Només tu pots posar la llavor del canvi. Vota Esquerra Republicana. Fes L'Escala.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El Far.
produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Sempre a aquesta hora de la tarda i sempre els divendres repassem la història d'un far. Vam començar amb els catalans, no? Els vam repassar tots i hem anat coneguent fars d'arreu del país. Del país, vull dir, de l'estat espanyol. Hem estat coneguent fars de Mallorca, fars del País Basc, fars de Galícia, fars d'Andalusia, també. Hem estat l'altre dia vam estar al de Chipiona, per exemple. Avui volem, d'alguna manera, viatjar una mica més enllà. De fet, avui i al llarg de les properes setmanes, si tot va bé, viatjarem una mica més enllà. I atenció, perquè qui s'encarregarà de fer-nos arribar les històries del fars no són ni historiadors, ni tan sols farers, ni tampoc cap persona de turisme, ni cap responsable de museu de cap far, sinó que són un col·lectiu un tant diferent. Ivan.
Doncs avui a la secció del far, del programa El Far, aquesta secció que tenim els divendres per conèixer els diferents fars al territori, en parlarem amb els més petits. Estem acostumats a parlar amb faroners, amb historiadors, amb persones que han viscut la història d'alguns fars del territori i que ens expliquen, doncs, algunes anècdotes, si l'han vist, si el coneixen, si no. Doncs avui parlarem amb els més petits de l'escola Josep Andreu Charlie Ribel de Cubelles, una escola que, gràcies als seus professors, doncs, han format una classe que es diu El Far, perquè estudien els fars i aprenen el català a través de la cultura marinera. En parlarem amb dos d'aquests alumnes d'aquesta classe. Ells són la Nàdia i l'Adrià. Els tenim al nostre costat. Molt bona tarda, benvinguts. Com esteu?
Bona tarda. Bona tarda.
Vosaltres, a veure, primer de tot m'heu d'explicar d'on sou, perquè també s'ha de dir que cadascun d'aquests alumnes ha triat un far diferent, un far del seu país d'origen. Per tant, vosaltres, a veure, expliqueu-me d'on sou, quin far heu triat i per què.
Jo sóc de Rússia i he triat un far que està a Vladivostok i aquest far es diu Tokarevsky Egersel.
Què vol dir? No sé si té traducció aquest nom. El nom del far es pot traduir al català o al castellà d'alguna manera o és el nom del far i no hi ha traducció?
És el nom del far i no hi ha traducció d'això.
En el teu cas, Adrià, quin far has triat i per què?
Jo visc en Honduras i he triat este far perquè...
Perquè t'agrada?
Sí.
L'has pogut veure, aquest far?
Sí.
Quantes vegades l'has vist?
Una.
I com vas anar? Què vas d'excursió? O amb la família, amb els amics?
Amb la família.
A veure, primer de tot, quan a vosaltres la professora, la Mireia, que també la tenim al nostre costat, ara en parlarem amb ella, us proposa la idea de triar un far, vosaltres ho teníeu clar? Vosaltres vau dir, jo triaré, i perquè m'agrada molt.
El meu es diu Far de Porte Cortés, en Tegucigalpa, en Honduras, i la població en Tegucigalpa.
Entenc que tu ets d'allà, eh? Tu vivies allà i per això has triat aquest far, també.
Sí.
No sé si vosaltres coneixeu una miqueta la cultura marinera també del vostre país. Primer de tot, us agrada el peix? Vosaltres mengeu peix?
Jo no.
Per què no menges peix? A veure.
Jo no sé, allà en Honduras nunca no me menja peix.
Però per què? Perquè no us agrada o què?
No sé, nunca no mengem peix allà en Honduras.
Jo no m'ho creu, això, que no mengeu peix?
Sí, a mi m'agrada molt el peix. De tots els peixos jo me'l menjo. El menjar, normalment, si hi ha alguna festa o alguna cosa així, mengem. Hi ha una ensalada russa especial, si així ens mengem.
En tot cas, allà la cultura marinera no sé si està gaire estesa, no sé si hi ha molta tradició marinera, de mariners, de vaixells, de pesca. Tu has anat mai a pescar? Has pogut veure ben bé aquest far? Perquè veient la fotografia, en aquest far s'ha d'accedir amb vaixell, eh?
Sí, però aquest, el de Vladivostok, jo no he pogut veure'l, però sí que he anat a pescar i he vist uns altres faros.
Explica'm una miqueta, com és això de pescar a les aigües de Rússia? Perquè allà ha de ser molt més complicat que aquí, eh? L'aigua ha d'estar superfreda.
Sí, l'aigua està freda, però Hi ha vegades que ens podem banyar i tot això, a vegades, sí. No fa tant de fred.
Per vosaltres que esteu acostumats, eh? Si jo anés a pescar a Rússia m'hauria de repensar diverses vegades. En el teu cas, Adrià, l'aigua allà a Hondures està millor, eh?
És que allà en Hondures no hi ha platja.
Ah, tu poble no hi ha platja.
No, però allà sempre fa calor.
Explica'm una mica, tu anaves a, has anat mai a la platja a Hondures o no has pogut anar?
Jo fui en una platja, però està molt lejos.
Com vas anar a la platja? Que has d'anar en cotxe? Que has d'anar en transport públic? Com hi vas?
En cotxe.
Per tant, ara que vius per aquí propet de la platja, molt millor, eh? Això d'anar fins i tot caminant, de vegades.
Sí.
La Nàdia té, Ivan, és molt curiós perquè m'ha après també els noms de far en diferents, clar, en diferents idiomes. I clar, vam descobrir diferents formes que es podien dir fars al món. Digue-li a l'Ivan com es diu far.
En rus, far és mayak.
Mayak.
Sí.
Per tant, si ho ajuntem amb el nom, que ara no me'l facis dir perquè jo no me l'he après, eh? Ja t'ho dic que no me l'he après. Com seria?
Seria Takarievski Egerschild.
Doncs encara no m'ho he après. T'ho prometo que m'ho aprendré d'aquí al final de l'entrevista, eh? Però de moment no sóc capaç de dir-ho. En tot cas, no sé si em podeu explicar algunes curiositats o algunes coses sobre aquests fars que heu triat, perquè també s'ha de dir que els heu estudiat, eh? Aneu estudiant aquests fars en català, perquè així també apreneu el català, que és un d'aquests objectius del projecte que va encetar la professora Mireia. En tot cas, explica'm una mica curiositats, anècdotes que coneixeu d'aquest far.
Les anècdotes jo no les coneix, però aquest far és un dels més vells de l'extrem oriental, el meu.
I el meu solo no lo coneixo, però hi ha moltes persones que està arreglant aquest far perquè si se cae ja no serveix per res.
Clar, un dels objectius dels fars és guiar els vaixells que s'apropen a la costa, en aquest cas. Per tant, entenc que si tu, Adrià, em deies que allà hi havia moltes persones arreglant el far, també és perquè és molt antic i s'ha de mantenir, com és el cas de la Nàdia, que ens explicava que és un dels fars més antics de l'Orient. Explica'm una mica, per què has triat un far tan antic i no un de nou? T'he de dir que nosaltres cada divendres repassem fars i parlem de fars molt i molt i molt antics, però de vegades també de molt nous, dels més recents, i canvien moltíssim, eh? Són molt més nous. En aquest cas, a mi també m'agraden més els antics, eh?
Sí. He triat aquest perquè m'agrada, és molt bonic i està al...
un penya-segat, no? És una mena d'illa.
Sí. I perquè és una mica especial perquè abans tenia un camí que era bastant gros, però ara és més fi perquè l'aigua ha començat a...
Sí, s'ha menjat una mica.
Sí, s'ha menjat una mica el camí i per això.
Per tant, la Nàdia ens explica que ha triat un far que es troba en una illa enmig d'una roca, que abans es podia accedir en aquest far molt més fàcil que ara perquè l'aigua, al nivell del mar, no sabem per què, si pel canvi climàtic o per què, però ha pujat al nivell del mar i s'ha menjat aquest camí. Ara és més difícil accedir-hi. Adrià, en el teu cas, on és fàcil anar a aquest far? Perquè m'has dit que tu l'has visitat, eh, aquest. Per tant, entenc que no està en una roca com aquesta, eh?
Pues no és tan difícil perquè està quasi cerca de Tegucigalpa.
Per tant, en cotxe allà es pot accedir fàcilment, el pots anar a veure. T'has fet fotos en aquest far? Tens fotos?
No.
A veure, explica'm-ho més coses. Tu em deies, Nàdia, que has pogut visitar alguns fars de Rússia perquè has anat a pescar. No sé si tens alguna anècdota a l'hora de pescar. Si t'agrada, a tu t'agrada pescar, primer de tot, perquè és un ofici molt dur, eh? Molt dur.
Ja, a mi pescar no és que m'agradi molt, perquè... una vegada quan vaig agafar un peix se m'havia escapat i per això, però el sender de natació no ho sé ningú, perquè a pescar jo vaig anar una vegada.
I per què vas anar a pescar? És a dir, qui et va portar?
El meu pare i la meva mare.
Són pescadors o perquè els agrada anar a pescar?
Perquè els agrada anar a pescar.
Adrià, en el teu cas, tu has anat mai a pescar? Has pogut pescar, no sé si per aquí, per la costa del Garraf, per la costa de Cubelles o de Vilanova. No sé si has pescat mai o amb la teva família, amb els amics.
Nunca yo no he pescado con mi familia, nunca no he pescado.
T'agradaria anar a pescar algun dia o què? T'agradaria aprendre aquest ofici?
Sí.
Estàvem parlant ahir, que jo li deia, tu tens un riu a prop... Clar, perquè havia el riu Cangrejal, oi que sí, que vam estar parlant, i ell va dir que no havia, els peixos no eren igual que aquí, que al Garraf. Mm-hmm. Eren peixos, clar, com són d'aigua dolça, són diferents. I la Helen, que tenim una nena del Brasil, ens va explicar que a ella li agradava més aquella tipologia de peixos perquè s'havia acostumat. Mm-hmm. En canvi, ell diu que no havia provat cap perquè és antipeix. I jo dic que el peix és molt important per l'alimentació, sí o no? I que tampoc has provat cap d'aquí, em vas dir. Aquí sí? I quin peix?
Sí, el de un peix normal. El de blanc. Un blanc.
En tot cas, això m'ho has d'explicar, eh? Per què són tan diferents els peixos d'allà, els peixos que tenim aquí? En quin sentit? Per què són diferents?
Perquè allà és aigua dolça. Mm. A vegades són llargs i a vegades són petits.
En el cas de Rússia, també són diferents els peixos o són semblants a aquí?
Són semblants aquí, però són també de... per menjar són una mica diferents perquè ahir hi ha més fred a l'aigua i per això són també diferents.
Com es cuinen els peixos allà? Quin és el plat de peix que més es cuina, per exemple? Aquí, no sé, aquí unes sardinetes a la brasa, sí, sí, seria el més típic. Allà com es cuina el peix?
Com aquí també, però hi ha un plat rus que es diu suba, uh-huh, que és, si traduir-lo, és com abric, que hi ha moltes capes de diferents... d'ensalada i una mica de peix, i així fa... sí.
Per tant, seria... es diu així perquè seria com que té moltes capes, no?
Sí.
El peix?
Sí, per això.
Expliqueu-me una mica, perquè allà el temps a Rússia és sempre bo, com aquí, que fa sol i tot això?
No, moltes vegades fa fred, però també hi ha temps quan fa calor, també. Mhm.
Per tant, allà les postals d'aquests edificis, dels fars, d'aquests monuments, han de ser espectaculars, eh? Amb el fred, amb la neu, amb la pluja, tot això, han de ser fins i tot tenebrosos, eh? En algun sentit.
Sí, són molt boniques. Quan el gel està flotant a l'aigua i veus un far, és molt bonic.
Clar, hi ha gel a l'aigua fins i tot, eh? Per tant, per navegar ha de ser també complicat i a vegades perillós, eh?
Sí, perquè el gel pot ser a vegades molt gran i es pot xocar al vaixell.
En el teu cas, allà, el temps, el bon temps, regna, eh? O sigui, és el protagonista sempre, eh? Sempre sol, sempre calor. Per tant, allà sempre aneu amb banyador, eh? Quina enveja.
És que allà en el temps sempre fa calor, però per el matí fa una miqueta de fred.
Com ara, no? Que quan surts al carrer fa una mica de fresqueta, necessites la jaqueta, però després, uf, te l'has de treure perquè fa una calor impressionant.
Sí.
Es nota, perdona, Ivan, que venen, clar, per la roba, quan vesteixen, sí. La Nàdia, gairebé tot el curs, millor estàvem aquí gelats de fred, i la Nàdia amb una samarreteta, ha de seguir de pantalons curts. En canvi, l'Adrià, hi ha hagut molts dies que ha vingut aquí amb guants, amb bufanda, amb barret, del fred que tenies, oi que sí?
Sí.
Què et poses sempre a la classe perquè tens fred?
Guants.
És a dir, a la classe amb guants.
Sí, però quan jo llegava a classe me los treure.
Una cosa, a veure, m'heu d'explicar, eh? Com porteu això del català? Aprenent a través del mar, dels fars... Jo estic veient que molt bé, eh? Us agrada aquest projecte dels fars que esteu fent a la classe?
Sí, perquè m'agrada molt aprendre català, uh-huh, i m'agrada aprendre faros i
i coses diferents.
Explica la porta, explica-li la porta als oients del Canal Blau d'aquest programa. Què tenim a la porta? Vam triar un vaixell, una barca? Sí, o no?
Sí, un vaixell.
I què vam fer cadascú amb aquesta barca?
Una paraula.
Una paraula com?
D'Honduras, de Rússia, de Brasil, de portuguès.
Que ens agrades molt, no? I quina era la teva? Què te va agradar molt?
Amor.
Amor.
Per què vas triar aquesta paraula? Per què amor?
Perquè...
Perquè és el més bonic que hi ha, no? Molt bé. A veure, a tu t'agrada el projecte que esteu fent en aquesta classe o què? Aprenent a través dels fars, el català, a través de la cultura marinera...
Sí, a mi m'agrada perquè així... Perquè quan jo vaig venir jo no entendia català i ara estic aprenent dels fars i així aprenc també català a la vegada. I això de la porta... jo vaig posar el meu nombre, Nagesda, que en català, en espanyol, és Esperança.
Hem d'anar acabant, però m'agradaria primer de tot agrair-vos que hàgiu estudiat, que hàgiu preparat molt bé aquesta secció que estem gravant avui al programa. En tot cas, quedem emplaçats per seguir parlant sobre més fars, sobre més cultura marinera del vostre país. Jo m'he quedat amb moltes ganes de saber moltes coses més. En tot cas, moltíssimes gràcies, nois, per participar en el programa El Far. Això ho podreu recuperar amb el podcast del programa. Més endavant també podeu enviar-ho fins i tot a Rússia, fins i tot a Honduras, perquè us escoltin. Per tant, no us preocupeu, perquè us escoltaran a tot arreu, això que heu explicat avui al programa. Moltíssimes gràcies, nois, i fins la propera.
Gràcies. Gràcies i de res. Gràcies i de res.
Gràcies i de res, gràcies i de res. Moltes gràcies també a tu, Ivan, per la feina. Ha estat un encant conèixer la visió que tenen aquests nanos i sobretot escoltar-los, bé que s'ho expliquen i com ho fan. Això és una de les coses bones que té l'internet, que ara aquest programa que estem sentint ara tranquil·lament aquí a casa el podeu escoltar des de qualsevol lloc del món, fins i tot quan marxeu de viatge, us el descarregueu el podcast, i a partir d'aquí, quan aneu de viatge transoceànic, per exemple, doncs allà a l'avió, què millor que anar escoltant l'edició d'avui, d'ahir, o fins i tot la d'octubre, novembre, del programa El Far.
L'agenda del cap de setmana.
I aquest cap de setmana tenim moltes coses a fer, moltes, 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 i no sé si tindrem temps per fer-les totes. És la grandesa de tot el que organitza les poblacions de costa i que nosaltres recollim només una miqueta. Si us sembla, comencem. Daniel Rodríguez, què podem fer aquest cap de setmana?
Moltíssimes coses, com bé diu Josep Maria. Això dels nens sempre, a mi, em crida sempre molt l'atenció, expliquen aquestes històries. La veritat és que interessantíssim. Mira, una proposta per anar amb nens, si els agrada el peix, i el peix blau. Home. Perquè al Serrallo faran una seitonada, perquè fan un concert amb vermut i seitons. Serà al Port Pesquer, diumenge, entre les 12 del migdia i les 3 de la tarda. Degustació i beguda, 5 euros. Organitzen des de l'Associació de Veïns del Serrallo, amb la col·laboració doncs, des de la confraria, el port i l'Ajuntament. Per tant, bueno, entre anar a votar i esperar el recompte, doncs, bueno, podem anar a fer aquest vermut. No és l'única proposta gastronòmica, això és a Tarragona. Al Serrallo, a Salou, acaben amb la gastrotour, aquesta ruta de tapes, on podeu tastar tapes amb cervesa per només 2,50 €. També estan de tapes, millor dit, de menús, als restaurants de Vandellòs i l'Hospitalet. Ara hem parlat del Camí de Mestral, doncs bé, si el fem, després podem anar a tastar la tonyina que ens ofereixen a les 20è jornades de la tonyina de l'Hospitalet. Per cert, Hospitalet, que també hi ha una proposta per de diumenge al migdia, hi ha la quarta edició del concert director convidat, on les bandes de Vandellòs i l'Hospitalet, Clau de Vent, i la banda de la Milla de Mar, la banda de la Cala, conviden a un director de renom en el panorama bandístic perquè ell dirigeixi conjuntament les dues bandes. En aquest cas és Frank de Biust, serà el Teatre Auditori Infant Pere. I per últim, demà es tanca la mostra de teatre La Cala de l'Ametlla, a 6 de la tarda, obra Mentides, a càrrec del grup escènic de l'Ametlla de Mar.
Déu-n'hi-do, per tant, moltíssimes activitats aquest cap de setmana a la zona de l'Ametlla de Mar i de molts tipus diferents, eh? Serà qüestió de viure-les. Si no podem totes, el màxim possible.
Daniel... Bueno, intentar passar per tot arreu. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana, que vagi bé. De l'Ametlla de Mar ens anem cap a les Terres de l'Ebre. Judit, què podem fer?
Doncs jo us proposo dos propostes gastronòmiques, perquè avui comença la 8a edició de les jornades gastronòmiques del Llagostí, d'Alcanà i les cases d'Alcanà, amb més d'un mes per degustar els menús, o sigui que teniu temps.
Molt bé.
I el Llagostí serà el protagonista dels seus plats i ho combinaran amb arrossos tradicionals i amb propostes més creatives i enginy dels membres del col·lectiu gastronòmic del municipi. Mm. I avui també ha començat la 4a edició de la ruta de tapes per l'aldea, això sí, aquesta ruta és més breu perquè demà mateix acaba. I hi haurà tot tipus de tapes per a grans i petits a 7 restaurants del municipi. I una darrera proposta, aquesta no és gastronòmica, us proposo una activitat familiar pel diumenge al Cocó de la Graia de Mas de Barberans, que consisteix en una visita al Museu de la Pauna i un mini taller de pintura rupestre per a grans i petits, i serà a les 11 del matí. O sigui que podeu anar després de votar.
Doncs ja ho sabeu, després de votar podeu anar cap aquí al Cocó de la Graia, has dit?
Exactament, sí, sí.
Doncs cap al Cocó de la Graia. Gràcies, Judit, que vagi bé. Fins després. Bon cap de setmana.
Fins ara.
A reveure.
Bon cap de setmana a tothom. Adéu.
I de les Terres de l'Ebre a l'altra punta de país, marxem a l'Empordà. Cristina Cantal.
Sí, avui va tot de campanyes gastronòmiques, veig. Aquí tots tenim ganes de menjar aquest cap de setmana.
Bé, de fet, escolta'm, no és que tinguem gana, a més és que tothom organitza, no? Arriba sempre que arriba la primavera, el preestiu, i ja tot va per allà mateix.
Sí, 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 diuen eleccions, com a mínim mengem bé, no? Sí. Per sobreviure a la diada. Doncs mira, jo també us porto campanyes gastronòmiques, una del peix blau ganxó, que ja podreu anar a gaudir a tots els restaurants de Sant Feliu de Guíxols, i si no, a Castelló d'Empúries fan també l'Empurietàs des d'avui fins diumenge. Hi ha també zona chill out, música en viu, espais familiars i això, magnífiques propostes gastronòmiques, i tot això al port d'Empúria Brava. Però també us en podeu anar cap a Palamós per veure dissabte a les 6 de la tarda l'acte de cloenda de la 29a mostra de teatre infantil, que hem de dir que hi participa gest de teatre, però no sabem res més, perquè és sorpresa fins aquell mateix dia.
Sí.
I també a Palamós, a 11:15 del matí fins a les 8 del vespre, el Passeig del Mar es convertirà en l'escenari de la segona edició de la Fira del Conte amb parades, carpes, tallers, i si teniu ganes d'esport, us n'aneu cap a Sant Pere Pescador, que tenim la final d'aquest europeu de windsurf, que ja hem parlat aquí al Far, que segur que serà un espectacle magnífic amb la tramuntana que farà el diumenge.
Doncs escolta'm, a veure com els windsurfistes competeixen entre ells i aviam qui és capaç d'emportar-se el primer lloc, el gat a l'aigua, que diria aquell.
Exacte.
Cristina, moltíssimes gràcies, bon cap de setmana. A reveure.
Adéu.
I de l'Empordà marxem cap a Torredembarra, que és on ens arriba la primera proposta, Ivan.
Exacte, comencem per aquí, per Torredembarra, perquè en el marc de la Setmana de la Biodiversitat encara hi ha algunes conferències per fer. De fet, avui a les 7, i com hem parlat el tema del dia avui al programa, hi ha aquesta xerrada sobre el futur del cranc blau, i demà a les 11 del matí hi haurà una reunió oberta a nous voluntaris per poder ajudar les tortugues marines. Així que podeu apropar-vos a aquestes conferències i després fer unes tapetes per Torredembarra, perquè us recordo que aquest és el darrer cap de setmana per poder gaudir de la ruta de la tapa. Això a Torredembarra. A Vilanova tenim també algunes activitats. Demà, 5a trobada de balls populars a partir de 5:45 de la tarda a la plaça de les Neus. Allà començarà el Cercavila fins a la plaça de la Vila, on està previst que es faci l'actuació de les colles, de totes les colles que hi participen. I acabem, si us sembla, el Baix Llobregat, perquè al Delta del Llobregat es faran també diverses activitats, totes gratuïtes, per cert, per conèixer una mica més sobre aquest espai natural com és el Delta. Totes les activitats es faran diumenge al matí a partir de les 10 i no cal inscripció prèvia, això sí, les places són limitades, per tant heu de ser allà només començar. Si us animeu, trobareu tota la informació per fer aquestes activitats al web de l'Ajuntament del Prat o bé a la del Consorci d'Espais Naturals del Delta del Llobregat.
Per tant, si en lloc de ser a les 10 i sou a 9:45, molt millor, us garantireu poder-hi assistir. I abans de resoldre el concurs, Isabel González, què podem fer aquest cap de setmana? Vinga.
Doncs comencem per avui mateix, perquè d'aquí una estoneta, 7:45 concretament, a la Biblioteca del Club Nàutic acull la conferència programada dins del programa de la 5a Festa de la Mar, de la qual en parlàvem ahir. Doncs aquest cap de setmana ja comencen a arribar el gruix d'activitats. Com dèiem, avui s'inaugura, es fa una conferència sobre el queig de Badalona, 80 anys d'història voltant el món. Serà, com dèiem, a 7:45. Més activitats relacionades amb aquesta Festa del Mar són les que podrem viure demà, dissabte 25 de maig, a partir de les 12 del matí, travessa de patins de vela, i a partir de la tarda tindrem doncs, la inauguració de l'exposició que parlàvem ahir, i a les 7 una taula rodona sobre patrimoni marítim. Per tant, oportunitats per gaudir de la història del patrimoni marítim. D'altres activitats que ens porten, en aquest cas, a Barcelona, demà el Museu Marítim acomiada l'exposició Antoni Benaiges, el mestre que va prometre la mar, amb una jornada on han preparat, a part d'una visita guiada en aquesta exposició, tallers, taules rodones i d'altres activitats que es faran des de les 11 del matí i fins la 1 del migdia. I ja diumenge, dia 26, dia de les eleccions, aquí a Arenys de Mar tenim també, per començar bé el dia, la Marxa Popular, que és la 41a edició.
Per tant, 41a Marxa Popular d'Arenys de Mar. Qui vulgui que s'hi apropi, que podrà fer esport i de pas coneixerà el territori, que val molt la pena. Eh?
Exacte.
Molta gent avui, aquesta setmana, o què?
Bé, està bé.
Sí? Què vols dir, que la gent li agraden els convidats o no?
Li agrada, li agrada.
Jo crec que hi ha més gent a qui li agrada de la que ha comentat, segur.
Ai, Déu meu. Va, vinga, anem a fer concurs. Va, recordem, què hi posem damunt de la taula? Ivan, de premi.
Doncs una entrada doble pel Festival Sons Solers, que es fa el proper 12 de juliol.
Va, doncs vinga, agafem un paper. Aquest mateix, va. Atenció. Hosti, flipareu quan sabeu el número.
Doncs Soraya Real.
Bravo! Soraya Real s'emporta el premi d'aquesta setmana del FAR. Recorda que s'emporta la Soraya, ho dic per poder-li...
S'emporta una entrada doble pel Festival Sons Solers el proper 12 de juliol. Bona música, bon menjar i, sobretot, una gran cocteleria, eh? Allà a la Punta Massolet.
Doncs escolta'm, segur que ho aprofitarà molt bé. Enhorabona a la Soraya. Gràcies, Ivan, bon cap de setmana.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Compromís amb l'escala. Víctor Puga.
Candidatura de Progrés.
Millorarem els equipaments escolars i potenciarem la nova biblioteca acostant-la als centres per fer del nou equipament un espai educatiu més.
Rehabilitarem Can Maset per fer una biblioteca moderna i un auditori amb 300 localitats.
Volem ser una població més pròspera, més cohesionada. Una població que té projecte i és capaç de generar amplis consensos. Una bona gestió econòmica ens permetrà fer possible el projecte, fer-lo creïble. Dóna'ns el teu suport. Vota la nostra candidatura. Vota Candidatura de Progrés. Víctor Puga.
Hola, l'Escala. Aquest missatge dura 30 segons. En 30 segons explicarem 4 punts bàsics del que nosaltres, l'Escala, farem pel poble si el dia 26 ens escolliu per governar. Baixarem un 20% els impostos municipals, millorant l'economia i creant treball. Convocarem plens extraordinaris amb participació ciutadana. Aparcaments, urbanisme, mobilitat, nosaltres buscarem solucions. Millorar la seguretat, policia, menys delictes i menys multes d'aparcament. En 30 segons només us podem explicar això. Vota nosaltres l'escala. Vota Joan Bellusera. I en 4 anys farem això i molt més.
Benvolguts escalencs i escalenques. Soc en Robert Bosch i, com sabeu, presento la meva candidatura a l'alcaldia de l'Escala en Lluny. Ho faig conscient que l'Escala necessita un projecte ambiciós d'atenció i serveis a la gent gran. Un projecte d'oportunitats pels joves i d'habitatge accessible. Un nucli antic dinàmic amb circulació oberta. Un projecte educatiu més ampli i una política urbanística respectuosa amb l'entorn. I aquest projecte l'impulsem amb un equip d'empresaris i treballadors al vostre servei. I en el moment històric que vivim, necessitem un govern compromès amb la defensa dels interessos del país. És per això que us demano el recolzament a Junts per Catalunya, a l'Escala, i al president Puigdemont a Europa. Aquest 26 de maig, fem poble i fem país amb Junts per Catalunya. El futur és avui.
Confondre quan de tant mirar-me no dormies mai. Necessito el teu esguard que se'm clavava i la màgia de l'instant. I ara que no m'acompanya la tendresa i la força d'una fe que ja no hi és, i que sento tan immensa la tristesa.
Bona tarda, són les 7.